Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts al programa de la Societat Digital 21E. Soc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta aventura del programa. Avui ens acompanya més el Xavier Calvo, que és el nostre tècnic de so, i continuem amb el nou format de programes. Durant el programa d'avui tractarem temes següents com participació i ciutadania digital, creativitat i innovació i coaching organitzacional. Per tal d'aprofunditzar en tots aquests temes i fer-ho de la millor manera possible, tenim entre nosaltres diferents experts. Per una banda, la Cristina Ribas, advocada, màster en noves tecnologies i màster en seguretat informàtica. Hola, Cristina.
Hola, Julià.
A la meva dreta tinc el Ferran Doñate, president de FECAT i CEO d'Innoticmàtica Group. Hola, Ferran.
Hola, Julià.
El Jaume Agustí, president i ideòleg del Club Thanks.
Hola, Julià.
El Lluís Godallol, empresari i soci fundador d'Impulsa, emprenedor multireincident. Hola, Lluís. El Jordi Llong, CEO i creador de Dream Hunters Coach i exdirectiu de Multinacional.
Hola, Júlia, i a tots.
Hola a tots, benvinguts i comencem.
Societat 21E. Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
El documento nacional de identidad ya no nos va a servir para el futuro. Nos servirá todavía para hacer algunas gestiones burocráticas y administrativas, pero lo que dice de lo que somos, dónde vivimos, cuál es nuestra profesión, todo esto ya no nos sirve para el futuro. No nos interesan identidades fijas, como una foto fija, sino identidades en movimiento, identidades digitales. Hay 5 cosas que debemos de comprender y interiorizar para construir esta identidad digital. Somos lo que vamos a dejar en la red, somos y seremos también nuestros nombres, nuestros dominios, seremos nuestras ideas. La cuarta idea es que todo esto va a tener una dimensión global y que por primera vez nuestro modelo organizativo será la comunidad, la red, la alianza. Estas son las claves de la ciudadanía digital del futuro.
Bé, doncs hem escoltat un àudio de l'Antoni Gutiérrez Rubí, que és assessor de comunicació i consultor polític. Ens parla de la identitat digital, de com construir-la, i jo crec que en un minut doncs, ens ha donat diverses claus a tenir en compte. Ferran, començant una mica per tu i que ens posis en situació. Creus que som conscients d'aquests factors que ens estan condicionant?
Vols que sigui ràpid? No. No. La veritat és que som conscients de moltes coses, Júlia, però no de totes. Llavors les coses estan passant al nostre voltant. I estan passant per del nostre, per sota, estan passant per tot arreu, amb una velocitat que nosaltres ni estem acostumats pensàvem que això podria arribar a ser mai així. Què vol dir això? Doncs vol dir que a mesura que va passant, va transcorrent el temps i van aconteixent diferents esdeveniments, doncs ens anem pujant al carro, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, ens anem acostumant. Bé, nosaltres saps, Júlia, que portem temps intentant aportar el nostre granet de sorra, comunicativament parlant, a nivell de difusió, a nivell de formació, a nivell de béns, perquè estem en una societat que, a més, per desgràcia, no ha estat una de les societats més obertes del món, sinó, ens al contrari, doncs, ha estat com un armari vell rovellat i molt tancat. Clar, de sobte ens obrim a Europa. De sobte ens obrim a Europa, fa uns anys, ja ens obrim al nord d'Europa, ens obrim a altres mentalitats, ens obrim a altres cultures, o sigui, ja no parlem només de digitalització, ja estem parlant de cultura, i a sobre tot això li hem d'afegir la revolució tecnològica. Com vols que estem preparats amb això, Júlia? No és possible. Ara bé, tenim la missió d'anar-nos preparant, i nosaltres, des del punt de vista de les noves tecnologies i la societat digital, parlant del DNI digital, això, clar, tot això és un problema ara mateix, un DNI digital, escolta'm, ja no hi ha suficient en tenir documents i tenir-los en paper, que ara els hem de tenir digitals. Bé, al final, tenir un DNI digital, o treballar en digital, o treballar en paper, són qüestions d'eines, són qüestions d'eines. Llavors, hem d'anar, diguéssim, transmetent una educació per cadascuna de les eines que van sorgint o les que han sorgit, una formació determinada, i a partir d'aquí, doncs, escolta'm, treballar-les amb naturalitat.
Perquè n'estem a l'alçada, ara mateix?
Mira, et diria que, com a totes les revolucions, com a totes les revolucions, ja no és només a l'estar a l'alçada o no, sinó aquí estem parlant de qui es puja primer el carro i qui se'n puja després. És a dir, estem en un tema, diguéssim, que la diferència la marcarà els timings de pujar del tren, no la velocitat del tren. El tren ja ha sortit, cuidado, ja ha sortit fa molt més temps del que nosaltres pensem i som conscients aquí, perquè nosaltres vivim amb la nostra bombolla i hem viscut, diguéssim, amb una bombolla país, per dir-ho d'alguna manera, no? I clar, això, vull dir, la realitat a nivell global xoca molt amb aquesta bombolla. Per tant, escolta'm, res de discursos catastrofistes, simplement estem en una societat més àgil, és més ràpida, després tindrem possibilitat de parlar tant amb en Jordi com amb el Jaume Agustí, de conceptes que són nous, que necessitem i necessitem aplicar, i nosaltres, a nivell d'eines, doncs estem disposats a treballar i a pujar-nos al carro en el mateix sentit, Júlia. Vull dir, estem per ajudar.
De fet, aquestes eines potser de vegades se'ns demanen una mica de les mans, i jo crec que seria interessant que comencéssim a reflexionar sobre els usos que fem al voltant de les xarxes. Per això, i per profunditzar temes de lleis, temes d'intentar doncs, crear un filtre i no anar més enllà, la Cristina, doncs, espero que ens puguis ajudar amb aquest tema. De fet, a la teva web et defineixes com una advocada gironina molt tic i smiquis, tic de noves tecnologies, que ja m'he explicat més o menys en aquests programes doncs, què signifiquen. Explica'm una mica aquesta frase que tant m'ha agradat.
Sí, Júlia, es tractava de trobar una forma de poder explicar a la vegada i en poques paraules a què em dedico, a quina especialitat i sobretot quina és la meva forma de treballar. Llavors, sóc advocada, em dedico a les noves tecnologies i sóc molt meticulosa a l'hora de fer la feina.
Bona descripció, m'agrada. Des de la teva perspectiva professional, com percebes aquesta situació que puc comentar una mica el Ferran de... Bueno, en la situació que estem, no?
La trobo, des del punt de vista jurídic, bastant curiosa, i m'explico. Per una banda, tenim una llei de transparència que ve com a objectiu a garantir el dret fonamental a la llibertat d'expressió i a la d'informació, és a dir, des de dos vessants, des del dret a ser informat i a informar, però per altra banda, tenim un projecte de llei de seguretat ciutadana, més coneguda com la llei Mordassa, que els ve a limitar. I més bé limitar aquests dos drets, més el dret a la manifestació. Per què? Bueno, l'opinió majoritària és per evitar esdeveniments com el 15M. Uh-huh. 15M i posteriors. Va ser un abans i un després, no?, en les relacions entre el govern i la societat. Clar, les xarxes socials aquí van jugar un paper fonamental. Són una gran eina de difusió de la informació, més que difusió, jo diria viralització de la informació, i a més amb gran capacitat de convocatòria. Per exemple, el que s'està prevent en aquest projecte és tipificar com a una infracció molt greu fotografiar i gravar les intervencions policials. Clar, aquí què passarà? Passarà que els periodistes i els fotògrafs estaran perseguits. Llavors, des del meu punt de vista, entenc que això vulnera i d'una manera flagrant el dret a la informació.
Totalment. No m'havia plantejat mai en aquest sentit. Entenc que per la teva professió doncs, deus tenir demandes en aquest sentit de participació ciutadana en les xarxes, tècnics de la informació, de la comunicació, etc. Solen ser demandes individuals, col·lectives?
Hi ha una mica de tot. Hi ha demandes individuals des del punt de vista de caire personal, qüestions personals, qüestions empresarials, des del punt de vista social també, Venen associacions, ONGs, inclús escoles.
I en quin àmbit hi trobes més?
Per exemple, en quant a les empreses, et demanen adaptacions, adaptar la seva web a la llei de protecció de dades, a la llei de comerç electrònic. A vegades venen que tenen problemes doncs, perquè algun competidor els està vulnerant el dret, infringint la marca, a través del Google AdWords, per exemple. Mm-hmm. Des del punt de vista personal, persones que els estan vulnerant el dret a la imatge, a la intimitat, estan difonent informació seva personal sense el seu consentiment.
Clar, perquè has dit una cosa molt interessant, el tema del Google AdWords, que potser molta gent no coneix, que és una manera de vendre per internet, per dir-ho d'una manera, sí, que tu et surt doncs, aquella navegació a la que estàs acostumat, llavors et surten coses que poden ser interessants pel teu interès, bueno, pel que t'agrada fer, no? La gent denuncia, escolta, m'estan seguint i estan veient molt ràpidament que jo m'interessen els pantalons de color blau? O un dret més...
El Google AdWords va més enfocat quant a les empreses al revés, és a dir, les empreses moltes vegades utilitzen com a paraula... El Google AdWords funciona per paraules clau. Què fan les empreses? Per aconseguir més visites, utilitzen com a paraula clau la marca d'un competidor.
Mm-hmm.
I així el que estan fent és desviar la competència cap a la seva web i en els seus productes. Llavors, aquest competidor queda perjudicat.
Clar. I llavors et denuncia el competidor. El denuncia, perdó.
Efectivament.
I et ve tu a dir-te, escolta, que aquest m'està...
Efectivament.
Déu-n'hi-do. Crec que amb tot això que parlaves del concepte públic, no? Del tema del 15M, etc., hi ha una necessitat de captar nous clients i l'erupció del concepte comunitat, així com intervenen les institucions culturals en aquest sentit. Cap on va la nostra identitat personal en la societat digital? Cap on anem?
Bé, jo espero que la meva continuï la mateixa. Jo no penso canviar d'identitat per canviar d'eines. No? Cap on anem? Doncs anem... diguéssim, anem a preguntar això als nostres pares i als nostres avis. Clar, nosaltres hem de pensar que venim d'una revolució industrial. Llavors, probablement, si els hi preguntem cap on anàvem i què era una televisió fa 50 o 60 anys, doncs ens apareixeria un gran interrogant. Per tant, no sabien cap on anaven, però sí sabien que estaven avançant en una direcció determinada del camp, en aquest cas, o estructures del camp, cap a la indústria. Doncs ara està passant el mateix, doncs hi ha un nou, diguéssim, un nou mercat, hi ha una nova manera de fer les coses, hi ha nous canals, hi ha noves eines, i el que estem canviant són les eines. El camp, doncs, per posar l'exemple del camp, abans hi treballàvem doncs, amb les mans, després vam passar a treballar amb un tractor, i ara combinem el tractor doncs, amb altres eines. Doncs, a nivell d'indústria doncs, està passant el mateix, entre l'economia industrial i l'economia digital. Estem canviant molts processos. De fet, els nostres vehicles, per exemple, si us fixeu, en molts casos ja estan començant a incorporar noves tecnologies, ja són més digitals que industrials, per dir-ho d'alguna manera, o tendeixen a ser-ho, o, diguéssim, caminen cap a ser-ho. I aprofito per ficar-nos medalles, ja que estem parlant d'això, perquè nosaltres, aquí a Catalunya, som bons amb això. Amb el concepte d'internet, Internet of Things, l'internet de les coses, són bons. De fet, tenim projectes com l'Smarcat, a nivell català, doncs que hi estan treballant molt bé i, a part, vull dir, estan força reconeguts, fins i tot internacionalment. I dic això, d'alguna manera, perquè vull fer referència al que estàvem parlant al principi. No es tracta de com està canviant un país. Nosaltres tenim unes teories molt estranyes respecte als països. Nosaltres estem parlant de ciutats-estats amb el futur. Vull dir, són coses que... Això ja és filosofia, no entrem aquí. No estem parlant del món digital. Però sí que es tracta de com canvien els territoris. I, en aquest cas, Catalunya és un territori que està apostant, i està apostant fort, a dia d'avui, doncs, per estar aquest tren i per ser capdavantera a aquest nivell. Això és important. Això es contraposa molt amb marcs jurídics, que és una mica el que estava comentant la Cristina, amb molta raó, amb marcs jurídics que encorseten la innovació. O sigui, la innovació no es pot encorsetar, i parlo de la innovació en aquest cas amb les nostres eines, que són digitals, i hi ha diferents camps, com ja veurem, però no es pot encorsetar la innovació perquè al final... Escolta'm, això és com posar una valla al camp i en funció de quan va néixer aquell camp, doncs aquella valla anirà creixent i creixent i creixent i creixent i ja es ve tot el planeta, perquè això no té sentit.
Crec que la Cristina té alguna cosa a dir-te.
Sí, amb permís. Crec que també és important tenir en compte que hem d'aprendre a gestionar la nostra identitat, perquè té un impacte directe en el món, el món laboral, és a dir, depèn de la identitat que tu projectes, pots tindre millors perspectives laborals o no.
Totalment d'acord. I aquí tornem a parlar de formació. Nosaltres inicialment parlàvem de comunicació i formació. Llavors, les formacions, ja no cal dirigir-les a adquirir conceptes, i cada vegada més conceptes, i més conceptes, i més conceptes. Ara, el que hem de procurar és saber gestionar tots aquests conceptes que tenim. Perquè fa uns anys venia un senyor, et venia una enciclopèdia i tenies tota la informació allà, i tu eres feliç a casa perquè allà hi havia tota la informació que necessitaves i molt més.
Perquè
ara això no passa.
Quan deies, quan tu abans estaves parlant de tot aquest tema doncs, revolucionari, parlem de participació física de la gent, m'explico. Ara mateix sortim al carrer amb pancartes, recollides de signatures, manifestacions, etc. Dic, la participació va més enllà d'un clic?
Sí.
Perquè al final, vull dir, hi ha participació amb una finalitat de crear una comunitat o pel meu propi bé jo tiro, ho vaig fent i surto jo condicionat positivament?
Penso que les xarxes socials propicien a la participació física. És com el començament.
El començament de
després de sortir al carrer.
Val. Dic això de comunitat perquè ara ho enllaçarem amb les següents seccions, però abans el Ferran vol dir...
Deixa'm que faci només un matís. Les nostres societats, una vegada en un programa em preguntaven, la política, diguéssim, ha de canviar aquest tsunami, no? Tota aquesta revolució, la política no pot canviar res. La política s'ha anat, diguéssim, adaptant, històricament parlant, als moviments socials. I ara el que toca és adaptar-se a aquests moviments socials, perquè són globals.
I no al revés,
correcte. Llavors, aquest incís el faig perquè, clar, nosaltres, en part, el problema que tenim a nivell de marc jurídic és que estem combatent amb eines del segle XX problemes del segle XXI. I això no s'escau. I aquí és molt important el que estava comentant la Cristina, perquè això és una realitat.
Bé, moltes gràcies, Cristina, per haver vingut. Moltes gràcies, Ferran.
Gràcies a vosaltres.
Continuem. Fins la pròxima.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT. En Film Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma filmgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@filmgroup.es.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Doncs avui també parlem de la creativitat i la innovació, reptes de la diferenciació en temps de canvi. Ens acompanya en Jaume Agustí, president i ideòleg de Thanks, com he comentat abans, i del concepte Ciutats Positives, que ara ens explicaràs. Jaume, què tal?
Hola, Julià.
Abans d'entrar en matèria, a la vostra web, avui m'he dedicat a trobar trossets de vosaltres, us he anat agafant per allà. Diu, cito literalment, una comunitat formada per persones positives disposades a col·laborar per crear riquesa i benestar a la seva ciutat. Ens expliques què és el Club Thanks i el nou concepte aquest de Ciutats Positives que encaraves?
Mira, és parteix d'una idea molt, molt senzilla. El Club Thanks és un club de persones positives i de projectes positius. I quan parlo de persones, no només parlo de persones físiques, sinó de persones jurídiques. I el que té com a objectiu fomentar una cultura positiva a les ciutats i de col·laboració entre la ciutadania, les empreses, les institucions i les universitats. La idea va sorgir d'un terme molt senzill, de dir, en aquest món tenim coses positives i coses negatives. Tots estem focalitzats, tots rebem quasi bé més coses negatives que positives. En canvi, el món n'està ple i cada dia passen més coses positives que negatives. L'objectiu és precisament, com no podem canviar les negatives acosta molt, és obviar-les i centrar-nos en la positivitat. Llavors el que fem és centrar i identificar aquelles persones a les ciutats que tenen aquesta energia positiva, identificar les seves capacitats i les seves necessitats de cada un d'ells, tant persones físiques com jurídiques, i connectar les capacitats d'uns amb les necessitats dels altres. I d'aquesta forma crear un ecosistema de creació i d'innovació constant i de millora i de creació de riquesa i benestar cap a la ciutat.
De fet, enfoques molt bé un tema que jo trobo molt interessant, que reflexionem sobre els processos de la competitivitat a partir del concepte de diferenciació del producte. També parlo del paper que hi entra la creativitat i la innovació, no?, en tot això, que dius, doncs, connectar aquell que en sap amb aquell que té més positiu, etc. Fent referència a la frase que t'he dit al principi de tot, que teníeu vosaltres i els continguts que em dius que porteu, quin lligam hi ha entre la contribució a la diferenciació del producte? Perdona.
Acaba de...
Bueno, res, que vosaltres parleu que d'aquesta diferenciació, que a més jo intueixo, i ara aquí m'ho explicaràs millor, que et dona un punt més per competir millor, no?
Sí, a veure, en definitiva, no per competir millor, sinó per ser millors.
Vale.
Perquè a Thanks, precisament, el que volem fomentar és la col·laboració, no la competició. I el que volem desenvolupar dintre de Thanks són 5 experiències bàsiques que conformen el coneixement de les persones, tant físiques com jurídiques, que és, primer, identificar aquella gent que vol participar en un projecte d'interès general i de riquesa cap a la ciutat i que entrin voluntàriament a participar en aquest projecte. Les empreses i els empleats, o els ciutadans, o les universitats, o les institucions. Després, identificar les capacitats d'aquesta gent i les necessitats d'aquesta gent. Connectar-les per desenvolupar projectes i que, a més, tots contribueixin amb el que puguin a crear aquesta societat positiva dintre de la ciutat.
O sigui, posant-ho, perdona, com a part pràctica, jo sóc una persona que tinc els meus valors o les meves idees i tinc una empenta, i després hi ha una altra empresa que té els seus projectes i els vol desenvolupar. Tu connectes a mi amb aquesta empresa.
Exactament. No? És que, a més, cada persona, quan parlem de riquesa, hi ha 4 àmbits de riquesa de la persona. Un àmbit és l'emocional, un altre l'intel·lectual, l'altre el material i l'altre l'espiritual. Cada un de nosaltres tenim part d'aquestes riqueses i totes elles estan per poder compartir-les amb els altres. Llavors, es tracta de desenvolupar el producte que fem a Thanks. Són plans de riquesa per persones, per empreses i per institucions. I és un pla on tu et compromets durant l'any a fer coses per la societat, i aportant allò que et vingui de gust i participant en allò que et vingui de gust. Jo dic que la gent no és més bona perquè ho ha provat poc. Pues a Thanks el que fa és donar oportunitats perquè la gent sigui millor i disfruti compartint les coses i sobretot creant. És a dir, a Thanks el focus està en crear riquesa. I la creació no només són les start-ups o processos d'innovació, són millores, és compartir amb els altres experiències, viure i ser feliç amb una societat.
I al final és treure el millor d'un mateix.
D'un mateix. I a més, tot això, el que fem a Thanks, és tota aquesta activitat que estàs tinguent durant la vida, durant l'any, la monitoritzem i desenvolupem el que és el teu perfil essencial.
Això és el que t'anava a dir. L'ensenyeu a l'altra persona, no? També.
Exactament. És a dir, a més, el motor de la col·laboració és l'agraïment. I quan agraïm, a més, transmetem els valors que la persona ha percebut. Amb la qual cada dia estàs construint el teu perfil a través de l'opinió dels altres. I això després et pots utilitzar per saber exactament quins són els teus valors, els teus talents, les teves capacitats i demostrar-ho amb fets, perquè cada any has anat fent coses. I des de petites a grans coses. Allò que et faci il·lusió, vamos.
Llavors estem parlant d'una alternativa al model actual, econòmic. Ja parlo de creativitat, benestar de persones, justícia social, emprenedoria social, etc.
Absolutament. És a dir, pensa que en els espais Thanks, perquè no és un projecte virtual, és un projecte físic. Tenim un club, però la idea és que a la ciutat de Sant Cugat hi hagi 40 o 50 espais Thanks on la gent pugui compartir i desenvolupar riquesa. En aquests entorns no pot entrar la persona tòxica. O sigui, només es crea ambients on hi ha ambient de confiança i de creativitat i de valors i de talent. Quan tu comparteixes moments amb aquest ambient, la capacitat creativa és infinita. I a més és tremendament eficient. O sigui, la capacitat de canviar-ho tot és... bueno, és que ja està passant. O sigui, el Ferran ho està visquent en el centre Vita, on s'ha establert el primer Club Thanks, i és que ho estem compartint. I en aquell ambient la capacitat creativa és tremenda.
Perdona, és un club. Després hi ha la intenció, no?, de fer-lo més gran i d'anar-lo posant en diferents ciutats.
És a dir, el projecte està en desenvolupar ciutats positives. I una ciutat positiva és un projecte d'interès general, on s'han d'implicar l'Ajuntament, les universitats, la ciutadania i les empreses. I fem ciutats positives i les connectem. És a dir, ara estem fent Sant Cugat, estem fent Pozuelo de Alarcón a Madrid, i estem arrencant Madrid i estem arrencant Barcelona. Però en 4 dies serà Sabadell, Terrassa, Figueres, Girona, i ja ens estan demanant per Nova York, per Washington, però primer volem desenvolupar el model dintre d'una ciutat com Sant Cugat, que és perfecta. L'ecosistema és ideal per fer aquesta connectivitat amb la gent.
Connexió en xarxa total, això és el punt màxim de...
Però no xarxa virtual, que també, sinó física.
Exacte, val? El de tota la vida, vaja.
Però amb gent de confiança i amb gent que té ganes de fer coses. És a dir, sempre el concepte connectar és el que ens agrada, perquè jo dic que la connexió és una col·laboració eficient. És allò que vas, connectes, quan tu connectes amb una persona és perquè et transmet coses, i quan connectes amb un projecte et transmet coses, per fer coses.
Perquè, una mica anant més allà, com es pot sobreviure a la pressió de l'entorn? Perquè a més no és el mateix ara, no?, que fa 10 anys, o pues mira, inclús certes empreses que busquen una altra cosa, no sé, hi ha un nivell més.
Jo no et puc respondre a aquesta pregunta perquè fa 5 anys que estic sense pressió. És que és així, és a dir, jo cada dia estic visquent i parlant amb gent fantàstica, perquè parlo probablement amb la millor versió d'aquelles persones, perquè els entusiasma el projecte, amb la qual és que no tinc cap pressió. Treballo molt, però quan treballes amb gent que està... a gust i amb gent positiva, doncs és que és brutal. No hi ha pressió. I la capacitat creativa és infinita.
El projecte l'has provat amb tu mateix.
Absolutament. I jo diria, doncs amb aquests anys el deig haver explicat a 3.000 persones. 3.000 persones que m'han ajudat a anar-lo polint.
Molt bé, moltes gràcies, Jaume. Continuem amb tu i entrem a la següent. Gràcies.
En Film Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma filmgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@filmgroup.es.
Coaching en diferents àmbits, el personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Bé, doncs avui profunditzarem més en el coaching organitzacional. Ja explicarem ara mateix què significa aquesta paraulota. Ens acompanya el Jordi Llong, CEO i creador de Dream Hunters, coach i exdirector de multinacional, com hem dit abans, el Lluís Godallol, el nostre emprenedor multireincident.
Hola, Julià.
I soci fundador, bon expert empresarial, etc. Jordi, explica'm una mica, abans de res, això de Dream Hunters.
Pues sí, Julià. Mira, Dream Hunters és una plataforma formada per diversos coachs experimentats i amb una àmplia trajectòria empresarial i en direcció d'equips de rendiment. Neix amb la visió clara de convertir-se en un referent de la formació i del coaching per a empreses i per al creixement personal i professional, basat en donar noves solucions a nous problemes per una nova època. Uh-huh. Ara estem parlant d'innovació, de noves èpoques, de noves coses que passen, coses que no havien passat mai i que són noves. I, per tant, pensem que donar formació per donar formació ja no és útil, no? I hem de buscar noves fórmules per trobar nova manera de desenvolupar el talent personal i, per què no, per desenvolupar també la felicitat de les persones que es trobin a elles mateixes i siguin capaces de desenvolupar-se, no? I aquesta és la nostra visió com a empresa. La nostra missió, pues, treballar al costat, a través i per les persones i al costat d'elles, no? Si jo hagués de definir Dream Hunters amb una frase, Júlia, pues diria que Dream Hunters és innovació, és futur, és creixement, amb les persones com protagonistes, no com espectadors. Això és Dream Hunters.
Déu-n'hi-do. Lluís, tu ja ets col·laborador habitual, ja tinc sempre per aquí. Avui tinc una cosa preparada per vosaltres, és una metàfora que m'agradaria llegir-vos-la i després doncs, me la comenteu, me la critiqueu i feu el que vulgueu, que crec que ens donarà peu a explicació d'això que deia el Jordi, sobre les persones. Diu, us explicaré així, eh? Diu, un grup de científics va col·locar 5 micos en una gàbia, en el centre va col·locar una escala i sobre d'ella un munt de bananes. Bananes, plàtans. Quan un mico pujava a l'escala per agafar els plàtans, els científics llançaven un raig d'aigua freda sobre els quals quedaven a terra. Després d'algun temps, quan un mico anava a pujar l'escala, els altres li pagaven, fins que va arribar un moment en què cap mico pujava l'escala, malgrat la temptació d'agafar els plàtans. Llavors els científics van substituint dels micos i el primer que va fer el nou individu va ser pujar l'escala, sent ràpidament baixat pels altres, que li van clavar una gran pallissa. Jo crec que ja te la saps, perquè estàs mirant aquí amb una cara. Després d'algunes pallisses, el nou integrant del grup ja no va pujar més l'escala, encara que mai va saber el perquè d'aquestes pallisses. Un segon mico va ser substituït i va passar el mateix. El primer substitut va participar amb entusiasme de la pallissa al novell. Un tercer va ser canviat i es va repetir el fet, el van tornar a colpejar, i el quart finalment i el cinquè dels veterans van ser substituïts. Els científics van quedar amb un grup de 5 micos, tot i que mai van rebre un bany d'aigua freda. Continuaven colpejant aquell que intentés arribar als plàtans. Si fos possible preguntar a algun d'ells per què li pagaven a qui intentava pujar l'escala, amb certesa la resposta seria: no ho sé, aquí les coses sempre s'han fet així. Us sona aquesta resposta? No. Té alguna relació amb el coaching organitzacional?
Aviam, jo crec que el Lluís estava d'acord amb mi que té molt que veure, vale? I ens sona, per desgràcia, molt. Molt. No hem d'oblidar que l'empresa és un sistema, com qualsevol altre, com la família, com la societat, no? Es converteix en un sistema. I els sistemes acaben creant les seves pròpies lleis, normes i els seus propis valors, que moltes vegades superen els propis valors dels individus com a tal. I és probable que un que entra en un sistema on les coses sempre s'han fet així, per molt innovador que sigui, si no canviem el paradigma del sistema, com el coaching es treballa molt el que és el coaching sistèmic, per canviar les normes del sistema, doncs evidentment es converteixen en aquest mico que no agafa el plàtano perquè aquell plàtano no l'agafa mai ningú i perquè hi ha d'anar ell, no? Estàs d'acord, Lluís?
Sí, tant, i és que a més hi ha una cosa que és claríssima, que les organitzacions, com més organitzacions són, com més organitzades estan, més facilitat hi ha perquè realment al final hi hagi una terrible por als canvis. Hi ha una absoluta fòbia a canviar les coses de com eren. Les coses són com són per alguna manera i no hi ha ningú que se les plantegi. Tothom segueix fent lo mateix. I així ens estem com estem. Precisament en aquest moment, si hi ha un canvi important, és que passem, tal com deia Jaume, de la competitivitat a la col·laboració. Això és un trànsit brutal. Des del punt de vista del coaching, això és algo que es nota molt, i Jordi ho ha començat a explicar. La realitat és que ens trobem en una situació en la qual les persones moltes vegades estan com descol·locades davant d'aquesta velocitat de canvi. Aquesta és la gran realitat d'aquest moment i és una de les raons per les quals és tan necessari en aquest moment el coaching de debò, i sobretot el que té que veure amb les organitzacions, el que té que veure amb les persones, pot tindre uns altres raonaments, però amb les organitzacions és absolutament necessari.
De fet, això que deies en l'àmbit de les organitzacions, l'actitud d'aquests micos, extrapolable doncs, a persones, és la que resulta més còmoda, perquè em sembla que podem aplicar-ho, dic jo, el típic, com ho diria, resultats que hem tingut molts cops de: jo faig la meva feina, assoleixo la meva rutina, no em plantejo res més de pujar o no agafar el plàtan. Ens trobem això, de que encara hi ha, o amb les coses, tal com estan les coses ara, comencem a canviar?
Deixa'm, abans, només per ampliar el que deia el Lluís, que em semblava superinteressant, i de vegades la paraula canvi espanta sempre, perquè el nostre cervell està programat per seguir amb les seves rutines. Vull dir, el cervell el tenim programat per dues coses. Una és per evitar-nos el dolor, i ell assimila el canvi com a dolor, i ahorrar-nos l'energia. És a dir, diu, si això ja et sortia, per què canvies? No? Segueix igual, no? I ens mantén dins de la nostra zona còmoda. I això contesta, i de vegades a les organitzacions guanyem més parlant d'evolució que de canvi, perquè el cervell ho entén millor. El cervell necessita evolucionar per sobreviure, i és una paraula que ell interpreta com positiva, en canvi el canvi li costa més. Anant a la teva pregunta, no sé si és la postura més comú, ara són com les megas, a veure les ailes, eh? O sigui, gent que no es vol moure dins de la seva zona còmoda, n'hi ha molta. Per sort o per desgràcia, la majoria, no? I això segurament hi ha part de responsabilitat de la pròpia persona i molta part de responsabilitat de l'organització. Només dir una cosa, no? Pel que ens estigui sentint i estigui dins d'aquesta zona, que no és una zona còmoda, és la zona més incòmoda i més amargant que existeix. És a dir, no, és mentida, no és una zona còmoda, no? Si tu no et mous d'on estàs perquè tens por d'anar més enllà, acabes amb un cercle viciós que és mortal, perquè la teva feina t'avorreix, i es produeix la paradoxa, no?, de que tu t'incorpores al treball per ser feliç i tenir millor vida, i acaba sent que el treball t'amarga la vida. Llavors aquí està passant alguna cosa, no?, que s'ha de solucionar. Té molt que veure amb aquesta cercle monòton, no sé si estàs d'acord, Lluís, de la zona còmoda, faig el que sempre he fet i no vaig més enllà, que és pel que em paguen, i és clar, això 8 hores o 9 al dia, durant tota la teva vida, s'acaba convertint en una petita tortura.
És que al final hi ha una cosa que està clara, la zona còmoda és on hi ha el món de la competitivitat, perquè és on hi ha molts que tots lluiten per lo mateix, mentre que quan surts de la zona còmoda i vas a la zona on passen les coses, és on necessites plantejar el món com una col·laboració, perquè estàs creant, estàs recreant algo nou a partir d'algo que no existia. La realitat és que el que la majoria de gent entén com zona còmoda, al final acaba convertint-se, com deia Jordi, en la zona més incòmoda, més difícil de d'alguna manera sobreportar, perquè és la monotonia i la grisor contínua. Això dona un estat de competència brutal.
I de fet això que dius afecta en tot, m'explico. Parlem d'una manera individual de la persona, de la motivació, de la zona de confort, etc. Però si això canvia, afecta positivament a l'equip, no? O com afecta a la producció i a la resta?
Mira, afecta d'una manera clau. Per afegir una cosa que deia Lluís, que nosaltres sempre diem en coaching, i ells segurament vosaltres utilitzareu, no? La zona còmoda no creix mai res. La màgia es produeix fora, no? I no solament aquell que és capaç de donar un pas més enllà troba la màgia. Quan tu aconsegueixes amb un equip, l'equip es converteix en més productiu. Jo simplement us diré un experiment que es va fer, m'imagino que el coneixeu, no? Es van agafar 10 homes amb força 10, no? I es van posar a tirar d'una corda, i la corda, la força hauria de ser 100, perquè de 10 per 10, 100. No, la força era 86. Vale? Vol dir que l'equip, dins de l'equip, hi ha gent que s'amaga dins de les pròpies possibilitats de l'equip, no? I són aquests que no volen sortir de la zona còmoda i que al fin i al cap, hi ha altres que ja tiren per tu, i amb la qual cosa ja n'hi ha suficient, no? Nosaltres, amb el món empresarial, jo vaig estar més de quasi 30 anys dirigint equips de molt grans de persones, jo sempre deia que la força d'un equip és el seu eslabó més dèbil. O sigui, la part més forta d'un equip és l'eslabó més dèbil. Si tens algú que és fluix, aquella és la força de l'equip, no la part més forta, no? I que un equip, al final, no és la suma de forces, sinó la combinació d'habilitats. Per tant, part del coaching que fem amb els equips és intentar que cadascú descobreixi per què és hàbil, per què val, per què pot aportar valor. Perquè quan les persones es troben que aporten valor, quan es troben positives, es troben que són capaces de fer coses i que no transporten pedres, sinó que fan catedrals, que és l'important. O sigui, al final és no transporto una pedra, sinó que estic construint una catedral, faig que una empresa es rulli, faig que les coses funcionin, es realitza i és capaç de créixer, no? Einstein deia que tots tenim els nostres recursos, però si demanes un peix que pugi un arbre, sempre se sentirà un inútil. Per tant, té molta responsabilitat el lideratge, que d'això hi ha per omplir diversos programes, i amb tot el que estem tocant hi ha per diversos programes, eh? Però té molt que veure amb l'organització en si mateixa, no? Què traslada d'allò i els valors de la pròpia organització.
Perdona, allò que deies de, bueno, que acabes de dir, de la persona més dèbil és la que fa l'equip, a què et refereixes?
No, que la part més forta de l'equip és la persona més dèbil. És a dir, has de començar a treballar des d'allà.
Bueno.
O sigui, com a líder, no t'has de fixar en les fortaleses que ja tens, sinó en quines debilitats pots millorar. I quines habilitats pots desenvolupar, o competències, si és el que nosaltres treballem. No és que t'hagis de fixar solament en això, sinó que és allà on t'has de començar a treballar.
Clar, perquè així t'anem una mica més a la pràctica. Si hi ha un problema com aquest, per exemple, la persona còmoda que està molt bé entre el grup i surt desapercebuda i tal, amb coaching organitzacional, com ho solucioneu?
Hi ha moltes maneres, ¿vale? Però a mi hi ha una que m'encanta, que és el que es diu crear bandera. És a dir, convertir l'equip en una sola persona. Intentar que ells raonin, no? Com està funcionant, qui és el timonel, qui és el d'allò, qui és cada un que porta una part de la responsabilitat, i que entre ells, no, siguin capaços d'arribar a acords per crear una nova bandera. Això ho treballem molt amb organitzacions que tenen autèntics problemes amb els seus equips, equips veteranos, equips que s'han entrat ja molt a la zona còmoda, en fi, etc. No? I mira, hi ha una frase que m'encanta del Drake, que és que tu no veuràs mai res que el teu cor no hagi vist abans, no? I quan el teu propi equip ho posa sobre la taula, quan les realitats es posen i ho posa un company i no ho posa un jefe, ets capaç de veure que l'equip et necessita, no? I a partir d'aquí la gent som molt més solidaris i molt més forts del que pensem. Algú va dir que només ets fort quan l'única oportunitat que et queda és ser fort, no? A partir d'aquell moment es comença a solucionar coses i la gent comença a contribuir. La gent necessita, i acabo aquí, la gent necessita sentir-se útil, sentir-se part d'algú. I moltes vegades no els hi donem aquesta oportunitat. La gent vol ser a part d'algú.
Necessitem.
Sí, perdó, necessitem, sí, perdona, sí, mal expressat.
Però és que inclús llavors... Perdona, Lluís, digues.
No, estava escoltant i la veritat és que és una realitat increïble. Sembla mentida, però d'alguna manera som lo forts que podem aconseguir ser amb la unitat d'esforç. La unitat d'esforç entre tots és el que fa que siguem d'alguna manera forts. No al contrari.
Però és que jo crec que inclús, si em permet, Jordi, jo crec que has anat més enllà i estem parlant inclús de democratització de l'organització. Ja no és ni un estamentari, no és ni parlem d'horitzontal, vertical, etc. Estem parlant de que cada una de les persones formi part d'aquell grup, tingui la mateixa potestat, el mateix valor, el mateix, etc., que qualsevol altre. Això és un canvi exponencial de com fins ara m'han entès les organitzacions.
Per això parlàvem de canvi de paradigmes.
Exacte.
Quan tu et sents part d'una organització, tu estàs disposat a donar tot allò que tu saps que pots donar. Quan tu l'únic que et sents és part d'algú que cobra un salari i que estàs allà com un número, vale, acabes sentint-te apartat i entres dins de la zona còmoda, que és la que et fa fer només pel que cobro. Però acabes de donar amb la clau, Júlia. Aquesta és democràtica. És a dir, jo aniria més lluny. Per quan un director de la felicitat?
Seria
a mi m'encantaria que hi haguessin empreses que tinguessin director de felicitat.
Molt poc. És que precisament, quan us deia que a Thanks hi haurà espais Thanks, és a dir, a les empreses que vulguin ser empreses positives, hi haurà un espai Thanks, on només pot entrar, és a dir, hi haurà uns penjadors que serà el càrrec, els prejudicis, a l'ego, els penges a fora i entren les persones. I entren les persones amb totes les seves capacitats i els seus valors per ser persones en allà. I ser lliures de crear i de compartir. Ja siguis un director general o siguis el missatger. Entren allà a construir. Llavors, el que necessiten la gent és il·lusió amb un projecte. I la forma de canviar les organitzacions és complexa. Per tant, a vegades el que has de fer és tindre un projecte d'il·lusió fora, però que puguis treballar dintre. I d'aquesta forma anar contagiant els altres amb aquesta cultura. I aquesta és una mica el que pretenem fer a Thanks. És a dir, agafar un projecte d'il·lusió d'interès, que és fer una ciutat positiva, que la gent se senti útil, que sigui feliç, i transmetre aquesta cultura a les empreses, a les institucions, a les universitats, però d'una forma suau, gens disruptiva, qui vulgui. És a dir, tot això té que ser voluntari, no pot ser obligat.
Jo crec que estem molt connectats, ara que us escolto aquí i dic, escolta'm això.
Estem a l'iCloud.
A fer cat.
A fer cat.
Bé, moltes gràcies a tots dos. Entrem, no, anem a fer una mica de debat ara que el Jaume s'ha posat perdona. Aquí enmig. No, no, i tant, només faltaria. Moltes gràcies, nois.
Gràcies a tu.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Bé, doncs hem començat ja aquí amb certs temes. De fet, hem parlat de participació, ciutadania digital, creativitat, innovació, com a trets de diferenciació del canvi de paradigma que també deia molt bé el Jordi. Anem doncs una mica a lligar tots aquests conceptes, a l'innovació, creativitat, etc. Diu, amb tots aquests ingredients, per una manera, estem creant comunitat? És a dir, la comunitat que volem, sobretot? O estem més enviat tot al revés? Perquè jo pel que he entès, i pel que m'esteu començant a dir, i la mateixa pregunta que jo li feia abans una mica a la Cristina, que deia, bueno, però això em fa més comunitat o fa més individual?
Jo diria que estem tornant als orígens, uh-huh. I estem tornant als orígens de molts conceptes. Perquè quan parlem d'organització i no parlem de corporació o d'empresa corporativa, nosaltres ja estem parlant d'un conjunt d'individus que es reuneixen amb algun objectiu determinat i que l'han d'assolir compartint esforços i col·laborant. Llavors, clar, d'alguna manera, això, etimològicament parlant, et fa tornar a la base d'una organització. Després, l'organització es converteix en una empresa, es pot compartir com una empresa, és una aventura, pròpiament parlant, no? I això, doncs, es transforma, o es va transformar fa uns anys en corporacions o entitats corporatives. Però, d'alguna manera, el canviar d'era i passar d'una era industrial, com dèiem abans, i us parlo des del punt de vista de les eines, únic exclusivament, i de les noves tecnologies, del que és l'economia digital, i passar a una era en què totes les eines canvien, els individus han de reaccionar davant de tot això. Com reaccionen? Fent un pas endavant. Com es fa un pas endavant? Buscant l'origen per començar de zero i començar caminant net, per dir-ho d'alguna manera. Això, des del meu punt de vista, doncs és una miqueta el que ens està passant.
O sigui, fins ara teníem una comunitat, llavors ens hem fet una mica més individuals poc a poc i ara tornem a dir, escolta, no, és que ens estem equivocant, no? I tornem enrere i comencem a crear el tema del coaching organitzacional perquè les empreses doncs, no funcionen tan bé, el tema de thanks, perquè cal motivació...
Jo diria que més que individuals, avui en dia si tu parles amb una corporació, més que individualisme, el que existeixen són departaments estancs. O sigui, són processos d'estanqueïtat. D'allò està hermèticament tancat, té uns objectius, però és el que parlava en Jordi abans, de construir pedres. I s'han centrat, al final, les organitzacions enteses com a corporacions, s'han centrat en metodologies, diguéssim, de processos. I aquests processos són processos pels departaments, no són processos per tota l'organització. I això ha anat avançant, de tal manera que ha creat unitats estanques que pràcticament una no entén el que està fent l'altra i viceversa, no?
Sí, és que hi ha una cosa que és molt clara, és que sempre és igual. Estem en un procediment que sempre fa el mateix camí. L'única forma d'aconseguir l'ordre és sortir d'un caos.
Això t'ho dona la multireincidència.
Això m'ho dona la multireincidència, sí. Parteixes, sempre que vulguis aconseguir un ordre, has de partir d'una situació caòtica amb la qual tens que esmerçar uns esforços de comunitat que serveixin per aconseguir uns objectius determinats.
Però això ho estem aconseguint amb xarxes socials, etc, no?
Sí, però segurament a nivell empresarial, segurament a nivell fins i tot moltes vegades social, ens oblidem de quina és la situació de la que venim per arribar a aconseguir a la que anem. És que, Jordi ho deia, la situació, el canvi de paradigma ens està moltes vegades desorientant molt. Estem anant d'una situació en la qual les coses estaven estructurades sobre un concepte postindustrial a un moment en el qual les coses estan situades sobre el coneixement. I aquest canvi és tan brutal que a nivell de persones moltes vegades és que tu ho veus amb gent que treballa amb tu que molts cops estan absolutament desenfocats, que s'han preparat per treballar coses molt específiques i els hi has de fer veure un món multifuncional, o que han sigut senzillament gent que han sigut multifuncionals i estan fent coses molt senzilles, molt reduïdes, molt específiques.
I d'allà no surten.
Tot això crea una situació de desordre mental, que és el que trobem al final a les empreses.
Sí, jo volia afegir una cosa només. Hem parlat de... La companya Cristina ens ha parlat de lleis, de regulació, i el qual és magnífic, meravellós, perquè avança, d'eines, hem parlat de tot. I jo crec que hem de parlar també, sobretot, de la persona. O sigui, la persona, l'ésser humà, és un ésser únic. O sigui, mai hi haurà un altre com tu ni com jo. Som únics, no? I plens de recursos. Per tant, per moltes comunitats que muntem, virtuals o no virtuals, m'és igual, si la persona no canvia el paradigma, no canvia la manera de visualitzar la vida, la manera d'entendre el treball, la manera d'entendre la felicitat, el concepte de què és ser feliç, val? Què és poder gaudir de mi i del meu temps, o no sentir la pressió durant molts anys gràcies a una decisió que has pres en un moment determinat, sinó, clar, la primera comunitat que existeix és la persona en si mateix. A partir d'aquí tenim que crear alrededor d'ell, no? I aquesta és una mica la missió que amb Dream Hunters i que els coachs ben entès, estic d'acord, perquè jo, cuidado, que això també dona per un altre programa, mira, estic intentant que m'invitis a diversos,
Estàs convidat, ja, Jordi.
De lo que és el coaching ètic i ecològic de veritat, vale? Però a partir d'aquí podem treballar. Venim de generacions que pensen diferent. La generació del Lluís i la meva no pensaven com la pensa el meu fill. Venim d'una crisi que ens ha ensenyat moltes coses, la cara amarga i fosca de moltes situacions. Gent per la que el seu temps és molt més important del que era a mi, que em van ensenyar que treballar era tot, no? Era un home i havia de portar menjar a casa. I a partir d'aquí s'ha de treballar la persona, i a partir d'aquí comunitats...
És que és així.
Que com deia ell... Sí.
Has de posar focus a la persona.
Clar.
I a més que la persona... cada una té unes capacitats, unes habilitats, uns talents i uns valors completament diferents, o almenys diferents dels altres. Un ha de sentir-se útil amb la feina, i si vol que el seu entorn canvi, el primer que ha de fer és canviar ell, almenys fer aquest pas. I aquest pas és difícil, i aquest pas els coaches són els que els agraden, o sigui, t'ajuden a trencar una mica la dinàmica de la rutina. A Thanks, que ens complementem al 100%, el que fem és, a més, és un pla, és una fulla de ruta, un programa on t'ajudem a dir, mira, amb les teves capacitats tu podries sentir-te útil ajudant o plantejant aquests projectes, ajudant a aquesta gent, agafant aquests reptes, i durant l'any t'ajudem a complir el que t'has compromès. Jo crec que el gran problema de la societat o de les comunitats passa per un factor clau, que és la confiança. És tornar a agafar un clima de confiança amb si mateix i amb els altres. Llavors, en aquests espais, el que hem de fer és entrar i confiar i deixar-se anar. Deixar-se anar... Perdona?
No, no, volia comentar-te una cosa.
Sí, és a dir, és un entorn on entres i confies, encara que et costi, i veuràs la riquesa que això et reporta, perquè llavors et deixes anar, i la capacitat de crear és molta.
Sí, d'acord.
De fet, bueno, no sé si volies afegir una cosa, Cristina.
Sí, un petit matís. No sé si és la comunitat que estem creant la que volem o la que no volem, però sí que el que estem vivint és un canvi total, i tant a nivell personal com organitzacional, com d'empresa i de col·lectivitat.
Perquè jo t'anava a dir, més o menys així enfocat, ens limiten tot el tema de les lleis, tot el tema d'internet, etc?
En certa manera sí.
Jo, si em permets, anava a aquesta pregunta. Nosaltres estem parlant de persones i venim del dret romà, que el que va fer és normativitzar, podem estar equivocant, és com una referència, no? que el que feia és crear unes normatives per viure en comunitat, no? Des del punt de vista jurídic, que a nosaltres els tecnòlegs això ens preocupa molt, i ho dic perquè ho sàpigues, vull dir, des del punt de vista jurídic, per què? Doncs perquè pensem que la llei també és una eina, i les eines s'han d'utilitzar, i s'han de saber utilitzar, per això van néixer.
Més que limitar, crec que ens hem d'adaptar a elles.
Clar, quin és el teu punt de vista?
I no són les lleis de les persones?
Aquí està. Com que la societat evoluciona de tal manera, les lleis estan allà, però també hem d'evolucionar les lleis.
Clar, és que...
Evolució, a nivell legal.
Evolució.
Això, jo crec que els nostres oients no sé què pensaran, però a mi ja d'entrada m'agrada aquesta paraula.
És que és del que estem parlant del rato, d'evolució.
El tema de l'evolució
digues.
A nivell legal, amb la confiança es redueix tremendament la pressió de les lleis. És a dir, jo en aquest temps, amb una apretada de mans, com es feia abans, he creat projectes brutals i continuem amb l'apretada de mans. Uh-huh. I no hem fet res.
Bé, jo crec que això és un altre tema que haurem de profunditzar, perquè m'ha agradat, i el tema de limitació de lleis m'ha agradat molt, i això estic segura que ho tocarem, però hem d'anar acabant, així que molt ràpid, com sempre us dic, 30 segons, 15 menys, perquè se'ns menja el temps, que em digueu què us ha agradat d'aquí, un petit consell pel nostre oient que ens està escoltant i que s'ha quedat limitat per llei, i on trobar-vos, etcètera, etcètera. Lluís, Jordi, si potser començo per tu.
Sí, no, jo simplement reafirmar una mica el que deien, no? Un somni no canvia res, una acció ho canvia tot. És a dir, que la gent passi a l'acció.
On la podem trobar?
A mi?
Sí.
A mi aquí cada dimecres.
Li ha agradat ja aquesta. No, però el Dream Hunters, la pàgina web...
és www.dreamhunters.net.
Dream de somni i Hunters de
Caça
Comú, no?
Caçadors.
A Mac. Lluís, tu ja
Júlia,
sabem.
Jo em limitaré a repetir una frase que és: no transportem pedres, fem catedrals. Aquest és el gran resum que li demano al Jordi que me la deixi perquè la farem servir. Impulsa, poneu a la vostra disposició.
Cristina, impulsa. Cristina, endavant.
Jo em quedo amb interactuar, respectar i saber gestionar la identitat digital.
Molt bé.
A mi em podeu trobar a ribescasademont.com.
Molt bé, gràcies.
Jo, bàsicament, crem ecosistemes de confiança, confiem en la gent i podrem construir un món molt millor. I ens podeu trobar a thanksclub.com.
Thanks amb Z i K, oi?
Amb Z, E-N-K-S.
Val.
Jo simplement diria que les lleis evolucionen. Al igual que evolucionen tots, també evoluciona la llei.
Fantàstic. Bé, moltes gràcies a tots. Recordar als oients que ens podeu trobar al Twitter @societat21e amb números, i qualsevol cosa, suggerència o temes que vulgueu parlar, doncs aquí estem. Moltes gràcies, fins la setmana que ve a la mateixa hora.
El teu programa social de l'era digital. Cat Notícies.
Salutacions. L'Ajuntament ha activat l'alerta del Pla de Protecció Civil pel risc de ventades la matinada de dijous.